Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
Perquè a ells també els agrada parlar de futbol. Perquè també els agrada parlar del Vila-real. Per tot això, divendres, tertúlia de dones.
En Protagonistes tenim preparades les últimes tendències de la temporada. Per a tu, que t'agrada estar al dia, que vols estar informat i conèixer diversitat de veus. Tot el que necessites saber o podràs escoltar tots els dies de 12 a 2 de la mà de Sheila Gil i Núria Goterris.
Estàs a la 92.2 FM.
Set minuts passen de la una de la vesprada, moment de començar el repàs per l'actualitat provincial i local. Comencem parlant de la Diputació i la Jaume I, que donen un nou impuls a la candidatura a Camins del Penya Colosa amb el llibre Paisatge, Etnografia i Rituals.
La Diputació de Castelló i la UGI han tornat a sumar esforços per a donar un nou impuls a la candidatura a Patrimoni Mundial de la UNESCO, Camins de Penya Colosa, amb la presentació del llibre Paisatge, Etnografia i Rituals, del director de la càtedra, Diputació, de Centres Històrics i Itineraris Culturals, Juan Antonio García Esparza. El vicepresident de la Diputació i diputat de Cultura, Vicent Sales, ha ficat en valor en la presentació el treball que estan realitzant per estudiar el patrimoni de la mà dels ajuntaments, veïns i en la part científica amb la Universitat Jaume I per a difondre'l, ficar-lo en valor i que repercutisca en noves oportunitats per als pobles. Aquest llibre de la col·lecció La Biblioteca de les Aules que realitzen en col·laboració amb la UGI és una bona mostra d'això. Aporta la visió més científica a tot el patrimoni que envolta els ancestrals rutes de camins a Sant Joan de Penyagolosa i que constitueix l'expedient a candidatura UNESCO.
En aquest sentit, hi ha que tenir en compte que aquest llibre recopila les distintes perspectives sobre els itineraris culturals com a Patrimoni Mundial UNESCO, portades a terme per experts en patrimoni i en paisatges culturals que van servir com a arguments de l'expedient per a la declaració de Patrimoni Mundial Camins del Penya Colosa. I continuem parlant de la Diputació que impulsa la Fira del Formatge Artesà de Montanejos com a reclam turístic.
L'ENS provincial impulsa la celebració aquest cap de setmana de la Fira del Formatge Artesà de Montanejos com a reclam turístic d'acord al treball que realitza amb la marca de productes autòctons Castelló Ruta de Sabor. La segona edició d'aquesta fira, organitzada per la Fundació de Turisme de Montanejos, Visit Montanejos, convertirà el municipi de l'Alt Millars en l'epicentre del formatge artesà de la Comunitat Valenciana, amb desenes d'activitats que realitzaran els dies 7 i 8 d'octubre. La programació de la fira donarà començament el dissabte 7 amb la inauguració i apertura dels estands del mercat de formatges artesans a les 11 del matí. Posteriorment, a les 12, tindrà lloc la presentació de l'Associació de Formatgers de la Comunitat, a la que li seguirà la presentació del llibre Quesos Valencianos, de Chema Ferrer. Un show cooking del Centre Universitari de Gastronomia Gasma conclourà la programació del matí i ja per la vesprada, a les 6, tindrà lloc una sessió de maridatge amb els formatges artesans de la comunitat, vins de Viver i cervesa artesana de Montanejos. Una actuació de música en directe completarà la jornada del dissabte. A més, diumenge pel matí es mantindrà el mercat de formatges, al que sumarà el certamen de formatges i un concurs a les 11. A la mateixa hora es celebrarà una presentació de les formatgeries expositores, a la que li seguirà a la una un show cooking de Gasma.
Aquesta mateixa hora es farà entrega dels premis dels formatges guanyadors de la fira i posteriorment es tindrà lloc una xerrada tècnica sota el títol En Anàlisi Sensorial, una herramienta para la valoración de los quesos artesanos. I repassem l'actualitat de municipis. Ens anem cap a la capital, Castelló, que impartirà per primera vegada classes de valencià a la ciutadania.
L'alcaldessa de l'Ajuntament de Castelló, Amparo Marco, junt amb el regidor de Normalització Lingüística, Ignasi García, han signat un conveni amb l'Escola Valenciana per tal de seguir endavant amb els projectes de política lingüística marcats a l'acord del grau. García ha manifestat que és un dels convenis més importants, perquè a banda d'afirmar els programes de voluntariat lingüístic que ja vam encetar fa un any, per primera vegada en la història l'Ajuntament donarà classes de valencià per a la ciutadania que vulga aprendre. García ha expressat que és una crida social de la ciutadania que fa temps que s'arrima a l'Ajuntament a preguntar on aprendre valencià i ja tocava que el consistori donarà resposta a aquesta demanda. Els primers cursos van destinats als nouvinguts perquè entenem que forma part de la integració i és una forma de conèixer i estimar la llengua que parlem tots els valencians i la gent de Castelló, segons assenyalava García.
En aquest cas, amb la nova normativa reguladora de Conselleria d'Educació que adequa i adapta els coneixements del valencià dins del marc europeu comú de referència per a les llengües, els ajuntaments s'assegura tenim la capacitat de donar el certificat A1 a aquelles persones que realitzen, complisquen i aprenguen els cursos, segons explicava el regidor de Normalització Lingüística. I ens anem ara a Cabaonda, que reivindica a l'Estat la necessitat de construir un quartell de la Guàrdia Civil.
L'alcalde d'Onda, Ximo Hugueda, ha reclamat la construcció d'un nou quartel de la Guàrdia Civil en el municipi, front la precarietat de la instal·lació actual. Hugueda ha remès una carta al Ministeri amb la finalitat d'abordar l'inici de la construcció del nou quartel, una actuació molt important i prioritària que porta molts anys sol·licitant-se. El primer edil ha insistit que la construcció d'aquesta nova instal·lació es deu abordar quan abans, sense més demores. Així mateix ha assenyalat que és una inversió prioritària, ja que les instal·lacions actuals són insuficients. I en aquest moment la Guàrdia Civil presta servei a 10 localitats amb una població superior a 30.000 habitants. Hugueda ha remès una carta al Ministeri en la que ha recordat aquesta reivindicació. A més, concretament, des de 2005, moment en el que el ple de l'Ajuntament acordava l'aprovació d'un protocol entre el Ministeri d'Interior i el consistori per a la construcció d'una casa de la Guàrdia Civil en la localitat. Fou aleshores quan l'Ajuntament d'Onda aportava una parcel·la de 3.000 metres quadrats capaç d'acollir l'edifici de nova planta. En 2007 es firmava el conveni de col·laboració entre el Ministeri d'Interior i l'Ajuntament d'Onda i en 2009 s'iniciava l'expedient de contractació d'on es va eliminar aquesta obra dels pressupostos generals de l'Estat.
Per això, diu, s'ha presentat una esmena per a la construcció i no només pel lamentable estat de l'actual instal·lació. Existeix, a més, diuen des d'Onda, un agravi entre l'esdevingut i oferit per l'Ajuntament i la nul·la resposta del Ministeri a les demandes de la ciutat i el cos de la Guàrdia Civil a Onda. I no deixem Onda, ara parlem del Museu de Ciències Naturals que obsequiarà els visitants que acudisquen el 9 d'octubre.
El Museu de Ciències Naturals El Carmen d'Onda, amb motiu de la festivitat del 9 d'octubre, obsequiarà a quants el visiten amb un llibre recordatori de la seva visita. Un any més, ja en van tres, des de la direcció del museu es vol commemorar el dia de tots els valencians amb el regal d'objectes que recorden la festivitat i el pas pel museu. D'aquesta forma, quan visiten durant aquest cap de setmana al museu, rebran un llibre en el que es reuneixen les festes dels pobles valencians durant el període de la tardor. Aquest llibre està editat per Bancaixa i amb la col·laboració de Fundació Caixa Castelló i el propi Museu de Ciències Naturals El Carme.
Aquesta és una més de les activitats que durant tot l'any desenvolupa el museu, el qual el proper dia 20 d'octubre inaugurarà la quarta edició de Ser Animal i una exposició en la que s'interconnecten la ceràmica i els animals. En aquesta edició, els encarregats de dur a terme la mostra seran els integrants de l'Associació Nacional de Professionals de Ceràmica que tenen seu a Manises. I ens anem ara a acabar Almassora, que reprendrà les excavacions al jaciment del Torrelló 16 anys després.
Després de 16 anys sense realitzar noves excavacions, els tècnics reprendran l'activitat en el jaciment del Torrelló del Boverot d'Almassora a la fi d'octubre. Els experts cercaran restes sobre una porció de terreny de vora 70 metres quadrats de superfície i d'entre 2 i 3 metres de profunditat, situada en paral·lel a la muralla ibèrica del segle III abans de Crist, present en l'antic poblat. Els treballs compten amb un pressupost de 15.000 euros i està previst que duren prop d'un mes. L'objectiu d'aquesta intervenció és traure a l'exterior el mur frontal en el costat nord-oest de l'assentament, l'altura del qual s'estima entre 5 i 7 metres, encara que l'acumulació d'àrids oculta part de l'estructura. La regidora de Patrimoni, Amaya Gómez, ha reiterat l'aposta de l'equip de govern per la recuperació i posada en valor del patrimoni d'Almassora. Volem que els visitants siguin conscients de les dimensions i la importància d'aquest jaciment, que és una de les poques mostres que es conserven del pas dels ibers per les nostres comarques, manifestava l'edil, qui assegurava que la voluntat de l'Ajuntament d'Almassora és fer visible la major part de la muralla de 150 metres de perímetre que envolta el Torrelló.
Cal recordar, indiquen des del consistori almassorí, que les últimes excavacions en el Torrelló de Boverot d'Almassora van ser realitzades l'any 2001. No va ser fins a 2012 quan el Consell va dur a terme una consolidació de les restes descobertes, un projecte en el que el consistori va reprendre i sufragar amb fons propis en 2017. I ens quedem ja a la localitat. Parlem de la UNED que forma en infància i a futurs escriptors.
La UNED ofereix, a part de formació reglada, cursos d'extensió universitària per a millorar la formació de graduats o professionals. Durant aquest quatrimestre, de moment s'han programat diversos cursos dedicats a l'art d'escriure bé i altre enfocat a la protecció jurídica i social de la infància. Des d'ahir i fins al 26 d'abril tindrà lloc el taller d'escriptura narrativa, al que es podrà assistir de forma presencial o seguir-lo per internet. Del 16 d'octubre al 18 de desembre, exclusivament online, serà el torn de los secretos de un texto atractivo, taller de redacción. I les claves d'un texto atractivo, també taller de redacción, del 8 de gener al 12 de març, sols per alumnat online. Aquests dos últims cursos són idèntics, però hi ha dos convocatòries, una per a estudiants en llengua castellana i altres per a llengua valenciana.
A més, del 6 de novembre al 5 de desembre s'ha programat altre curs d'extensió titulat Sistema de Protecció a la Infància, Marco Jurídico i Socioeducativo. L'objectiu de la iniciativa és formar des de l'àmbit jurídic als professionals que treballen directament amb menors en situació de desprotecció social.
A més, també avui ha comparegut en roda de premsa l'alcalde de la ciutat, José Benlloc, el qual ha anunciat que tenen quasi 5 milions d'euros en reclamacions de diferents propietaris de terrenys de la localitat de Vila-real. Escoltem les paraules de l'alcalde.
La gent escriu no una carta, t'escriu una reclamació amenaçant d'anar al juzgat contra tu, a Dulte i Baix, i dient que se sol·licita la quantitat fijada com a just i precio per el jurado propicio de expropiació en la resolución de 18 de enero de 2017 referida a las fincas registrales tal y tal, de un aprovechamiento de 623 metros de techo que asciende a 351.486 euros, coincidente con la valoración municipal, y solicita el pago inmediato de dicha cantidad concurrente incrementada con los intereses de demora. Ayer no me escribo cartes de amor, ¿no? Es decir, evidentemente escribo pues cosas como reclaman 351.000, reclamant 129.000, reclamant 160.000, reclamant 536.000, reclamant 1.504.000, reclamant 623.000, reclamant 129.000, bueno, quasi 5 milions d'euros, 4 milions i pico més interessos, no? 5 milions d'euros és una barbaritat per a aquesta ciutat, no? És pràcticament totes les regidories durant tot un any, no?
I com es van a pagar tots aquests diners? Doncs, segons avançava el primer edil, l'any passat es van estalviar, va haver un superàvit de 786.845 euros en els que començaran les negociacions amb aquests propietaris de terrenys. Doncs nosaltres ampliarem aquesta notícia en la visita de l'alcalde, que el tindrem en la recta final d'aquest programa i que ens explicarà amb més detall pues, com van a fer front a aquesta notícia que és actualitat, notícia urbanística, una més de totes les que ens van anunciant any rere any.
Otra vez. Escucha las novedades que te trae Spacar Wash. Hidrografía, pintura por inmersión para llantas y otras piezas del coche. Recuperación de brillo en los faros, retapizado de techo y asientos. Mecánica rápida y cambio de aceite. Y cómo no, seguimos siendo tu lavadero de confianza utilizando el mejor producto, rápido y económico. Spacar Wash. Calle Bélgica número 5, teléfono 611-24-42-48.
I tenim amb nosaltres a Miquel Hortells, perquè responsable de Defecte Vila-real, perquè ahir es presentava el nou projecte Vila-tenda. Doncs te'l presentem i que ens explique què tal va anar. Molt bon dia, Miquel.
Molt bon dia, Núria.
Doncs bé, comenta'ns, com va anar aquesta presentació a lo grande, podem dir, d'aquesta nova plataforma digital?
Bé, la veritat és que estem molt satisfets, vam aconseguir que encaixar un format diferent, perquè també pensem que és un projecte novedós, que en el que, com bé sabeu, ha involucrat el tema de la digitalització dels comerços en la part solidària que caracteritza sempre a Fundació i a Caixa Rural. I bé, tindré molta assistència. De fet, vaig donar unes dades. Avui a les 8 del matí, només en 12 hores oberta la web ja tenien més de 3.000 visites de molts llocs d'Espanya, inclús visites des de Dublín. La veritat, estem sorpresos, però bueno, esperem que això s'acabi transformant en compres i bueno, l'expectació.
Sí, ara, evidentment, la gent ha de pegar una visteta, no? Ha d'investigar, ha d'explorar. Les compres vindran després, m'imagine.
Clar, ara està la gent ahí furgant, no? Que podem dir vulgarment, a veure què n'hi ha, a veure què és això, a veure com funciona. De fet, també estan alguns comerços interessant-se, ja han entrat sol·licituds per Facebook, sol·licituds per correu, de gent, bueno, a sopa pujant el carro, com està, com funciona, com va. I bé, anem fent llisteta ja per a la pròxima tanda de gent que entre.
Quants comerços formen part d'aquesta plataforma de Vila-tenda?
Pues avui en dia més de 50, ara mateix. N'hi ha alguns que encara estan pujant els productes, de fet vam obrir ahir, però bueno, bé, és normal. I bueno, en expectatives molt optimistes, sume, no? Molt optimistes, que això va ja un poc a més. Jo calcule que a este ritme en Nadal ja podem fer, potser puguem fer una altra tanda d'uns 20 comerços i bé, me pareix significatiu per al volum de Vila-real, realment.
Els comerços contents amb aquesta presentació, amb aquest arranque?
Jo crec que sí. La veritat és que ens ha sorprès, els han sorprès molt els comerços, val? Els esperàvem, que és una cosa molt, molt tediosa, no? Aprendre a desenvolupar-te en un entorn diferent, perquè recordem que això se tracta d'aquesta plataforma, a part de la finalitat solidària, té una missió també pedagògica per a que el comerç no s'estanque, no es quede en la tendeta i esperant que el client que passi per davant sigui el que li entre, sinó que s'obri al món. I això, clar, això té moltes implicacions. Han tingut que passar una formació, evidentment, tots els comerços han passat una formació, després han tingut tots un període de tractar el producte, ni en cap tingut que vindrà a fer fotos, han treballat, la veritat és que estem superorgullosos perquè han treballat moltíssim i bé, a la vista està.
Perquè l'important és que s'han adonat, no?, que això és el present i el futur.
Correcte, jo crec que han vist així una porta. I moltes voltes veiem allò que veiem com a desconegut se'ns fa molt més gran, molt més complicat i molt més difícil. Sí. I per tant, a voltes pensem que és inclús inaccessible, no? O que si és accessible és per mitjançant d'alguna empresa que t'ho porta i per tant té un alt cost que moltes vegades el petit comerç no pot assumir. Sí. Per això vam pensar que el tema de la formació era completament vital, sí. Era fer, se tractava de que lògicament que aprenguem, però que veren que no està res de l'altre món, que avui en dia tot el món té un mòbil que té 40 milions de funcions i que inclús des del mòbil es poden desenvolupar en aquests entorns, no té més dificultat.
Molt bé, bueno, comenta'ns una miqueta per a tota aquesta gent que ens està escoltant i que encara no ha entrat a Vila-tenda, com funciona i sobretot com se compra, quines són les formes de comprar?
Bé, Vila-tenda és un marketplace, nosaltres ens agrada dir que és el centre comercial online de Vila-real, que és el que pretenem que siga, on qualsevol usuari de qualsevol part del món puga entrar, puga fer la seva, puga investigar els productes, lògicament, com en tots els llocs, puga buscar els productes que més li agraden i comprar, sabent sempre que la seva compra té una repercussió solidària, a més. A part d'estar fomentant el comerç local, estàs fent que una xicoteta part del que, de les teves compres sempre tinguin una repercussió solidària, que això omple molt a la gent. I concretament per als... O sigui, el que és de fora de Vila-real, el que va preferir és que li ho envien a casa, lògicament, evident, no vindrà a Vila-real a recollir-ho, però per als vila-realencs també, o la gent de prop que vulgui apropar-se, també oferim les opcions de o recollir en tenda, que l'obrirem en breu, o ara mateix poden vindre a recollir-ho al centre... A la seu de Vilatenda, que la tenim en Avinguda de la Mura número 3, o inclús en Vila-real, que li ho porten a mateixes a casa. Vols comprar en 5 o 6 llocs, no tens temps de pegar la volta i pues, que m'ho porten a casa. O no tinc temps de passar per les tendes, pues, m'ho centralitzen en la seu de Vilatenda, faig tota la compra, passe per Vilatenda i ho replegue tot.
Doncs té molt bona pinta. A veure si la gent va animant-se, que és el més important de tot. Jo crec que sí, és tan fàcil com clicar Vilatenda, no?
Sí, jo animo a tot el món a que investigui en vilatenda.com, que entren, que vegin tot el que n'hi ha, que exploren tots els comerços que n'hi ha. De fet, tenim un apartat on pots... O sigui, en el concepte de centre comercial online ens agrada que la gent puga visitar tenda per tenda i també omple a les tendes i els anima molt tindre el seu petit espai dins d'una gran plataforma. I podran veure que estan...
Qualsevol tipus de producte qualsevol i servei... Tipus.
Sí, de moment estem centrats en producte, però estem ja investigant temes de serveis. N'hi ha, ara mateix n'hi ha uns quants que estan oferint serveis i volem fer-ho, o sigui, estem en fase experimental en això, però bueno, animem a tots els serveis, evidentment, que estiguen interessats a que vinguin a informar-se i que per a la pròxima tanda puguen entrar tots.
Bé, Miquel, moltíssimes gràcies per explicar-nos amb més detall què és Vilatenda i ara només queda que funcione i que tinga molt d'èxit. Gràcies.
Moltes gràcies, Núria. Anem a esforçar-nos perquè això siga, es faci realitat.
Deja tu automóvil en las mejores manos. Talleres Palomares. 35 años de experiencia le avalan en la reparación del vehículo. Y no solo eso. En Talleres Palomares también son especialistas en la electricidad del automóvil y su maquinaria. No lo dudes, si tu coche necesita una reparación, Talleres Palomares, Avenida Alemania 26, Vila-real.
I una setmana més anem a parlar d'aquesta cita musical. Com ja ha canviat el nom, ara ja és oficial, ara ens la comentaran els organitzadors després d'unes setmanes aixina aixina de misteri. Torna aquesta setmana a una cita, en aquest cas serà dissabte, la cita musical i solidària que s'organitza ja des de fa unes setmanes a la localitat. Tenim avui els dos organitzadors de l'esdeveniment, Jordi Moliner, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també Paco Bielsa. I Javi López, bon dia.
Hola, bon dia.
Que jo ja dic, Paco, este no me sona, no? Perquè Paco Bielsa ve també en representació de l'Associació Espanyola contra el Càncer, perquè aquest mes és l'entitat en la que es col·labora. Paco, molt bon dia.
Hola, bon dia. És normal, Seila, que quan diuen Paco mos direm tots.
Tots, no? Al final, tant de nom, no és complicat. Jordi, bueno, com has vingut tu les darreres setmanes, no? Comencem per tu, si et sembla. Ja és oficial, no?, aquest canvi de nom i una miqueta també la reestructuració de l'antic cicle del Vermut i el Tardeo.
Sí, per això el que vam comentar, buscàvem com els termes Vermut i Tardeo, no són uns termes que siguin nostres i que hi ha molta més gent que organitza activitats en aquest nom, perquè realment el Vermut i el Tardeo són dos hores del dia, no? Entonces apropiamos d'aquestes dos hores, pues... preferim tindre una identitat pròpia i tindre un nom que siga quan la gent llegeix que això som nosaltres, és el cicle nostre, i d'aquesta manera crec que amb lo de cita urbana musical solidària pues, ja a poc a poc la gent anirà fent-se el nom i mos coneixerà ja en este nou nom, que serà nostre.
Aixina ja totalment identificatiu i esperem que no ho copie o plagie ningú.
Claro, és això. Antes la gent feia coses de... Més que res perquè a vegades la volta la gent se confundia perquè un pub muntava un concert de vesprà, de tardeo, perquè tardeo és fer coses de vesprà. I ell ficava en tardero pues en raó perquè feien coses de vesprà. I al ficar el tardeo la gent se confundia, pensava que érem nosaltres i no, tampoc és que hi haguessin problemes, però més que res pa diferenciar, no?, lo que és lo nostre de lo que no és.
I en aquest cas, Javi, arribaran també quatre actuacions aquest mes. La primera serà demà, també una aposta una miqueta blues country, no? Una barreja d'estils.
Sí, demà tindrem una aposta molt interessant en Tufru Blues, en Agustín Aís i Santi Huguet, que bueno, per separar ja han estat a 5.000 de real, però jo junts no havien, en este formato no havien estat. I la veritat és que bueno, en el puesto que ho farem demà, que és darrere l'Ajuntament, en les Adorgades, és un puesto molt atractiu per això, perquè té molt d'espai i tindrem molt de puesto per a les activitats també dels xiquets de Baobat i també per a les taules informatives de la Societat de Càncer de Vila-real. O sigui que el puesto per a començar és molt interessant.
Per què heu pensat aquest mes, ara parlarem a més perquè tenen a més algun esdeveniment avui, en l'Associació Espanyola contra el Càncer per aquest mes?
Sempre, octubre ha sigut sempre el mes de... Bueno, vaig a dir així com si ho fem així, però ha sigut un poc casualitat també, no? Però aprofitarem per a fer campanya sobretot en el Dia Mundial del Càncer de Mama, que és en octubre, és el dia 24, si no m'equivoco.
Dia de neu, perdó.
Doncs això, i també pues, sempre que se pot busquem que la causa que, en la que estem recolzant pues, tinga una data que celebrar i se més. En aquest cas tenim el Dia Mundial del Càncer de Mama, però no serà només de càncer de mama, jo crec que parlaré que serà en general. En tot cas, millor que vos expliqui, Paco, el que volen fer durant els concerts.
Perquè a més, Paco, es commemora aquesta efemèride, no, el càncer de mama, és pel càncer, i a més suposem que també aprofitareu per a donar més difusió a la cinquena marxa, no?, que també arriba a final de mes.
Sí, exacte. Nosaltres, bueno, pues aprofitant un poc la invitació d'esta parella jove en aquesta iniciativa que m'encanta per les noves iniciatives i que a més siguen solidàries, és fenomenal. I damunt, per l'Associació Espanyola contra el Càncer, que som nosaltres, ens sentim molt recolzats. I, bueno, això és molt gratificant. Pues bé, aprofite un poc per explicar un poc lo de la cinquena marxa de contra el càncer. Enguany hem decidit renovar-la total, evolucionar-la total, perquè el que hem vist és que en Vila-real tenim molt d'apoio, suposo que per desgràcia, perquè n'hi ha massa gent afectada. Però bueno, el que és veritat és que la gent mos demana la marxa, és una manifestació en la qual pues unim sentiments i estem recolzant a tota la gent que està patint. I entonces, per a poder explicar bé la innovació de la marxa, vam decidir fer una presentació en l'auditori, que l'Ajuntament molt amablement mos autoritza. I la farem esta nit a les 8:30, a la qual està convidat tot el poble a completar l'aforo, que allí n'hi hauran invitacions, és totalment gratuïta, en la qual també actua Vicente Colonques, que no n'hi ha ningú en el poble que no el conega, però sobretot el que sí que garantís és que esta nit en l'auditori coneixeran molt més a fondo l'Associació Espanyola contra el Càncer, perquè moltes vegades no tenim l'oportunitat d'explicar a molta gent tot el que l'Associació Espanyola contra el Càncer fa i que podria fer inclús que la gent no està informada i ni siquiera ens ho demana.
I a banda, una de les novetats, ho posem, això ho diem perquè ja hi citem Facebook i ja no ens fem sorpresa, però a la marxa s'afegeix també una paella monumental en la que també la gent es pot inscriure.
Exactament. Al finalitzar la marxa tenim... vaig a desvelar una miqueta, ja que estem així, vaig a desvelar un poc algun secretet. Volem, al finalitzar la marxa, fer un llaç humà i que el trencarem en un flash mob, que és un ball. Jo no, hasta fa 4 dies no sabia el que era, però ja ho sé. I a partir d'ahí tindrem una paella monumental que la menjarem en una taula redona que pues, en la taula cabrem tots els que anem, igual dona que anem 1.000 que 5.000. Quan més gent, millor. Caurem en la taula, segur. I, a més, tenim una gran novetat, i és que l'Orquestra Montana de Castelló, que és una orquestra d'alto standing, 10 components i no sé quantos, pues, mos ve i mos fa una verbena gratuïta, con lo qual és molt d'agrair també. O sigui, serà un dia de festa molt complet.
A més, una bona forma de celebrar el 5è aniversari, no?, de la marxa. No està malament. No sabem si ho heu fet coincidir o no, però que tindrà més en cúndia, no?, enguany.
Bueno, pues mira, nosaltres celebrem els 4 anys, no els 5, els 4 més per una raó, perquè la nostra junta, com en tots els puestos, anem de 4 en 4 anys. Jo sempre soc president 5 anys, però l'any passat pues me van renovar. No vaig ser ningú que... No és que vaig ser el millor, és que no vaig ser un altre. Entonces, pues això, ara estic per 4 anys més i ja veurem què passa. Però bueno, sí, el que està clar és que enguany, a partir dels 4 anys, han volgut renovar total.
I així que ho veurà la gent, aquesta nit ens has donat ja alguna pinzelladeta, però que no us perguen la gala, perquè la puguen conèixer millor.
Segur que veuran coses que, no, que possiblement no les han sentit, no han sentit parlar mai de lo que fa l'Associació contra el Càncer.
I després també suposem que en les diferents actuacions d'aquesta cita urbana, musical i solidària, no? Ho he dit bé, poquet a poquet va arribar el nom, també informareu no només de la marxa, sinó també de l'activitat, no?, que desenvolupeu habitualment.
Sí, a partir d'ahir, bueno, pues ja com ja demà ja ha passat lo de la presentació, pues ja a partir de demà ficarem una taula informativa en cada event que ells organitzen hasta el dia 29, que és el dia de la marxa. I, en fi, pues allí se podrà informar la gent, inclús podrà comprar la samarreta, que és lo que toca i tal. I, en fi, jo anime a tot el poble, perquè dic, Villarreal té potencial per a fer esta marxa gran, vamos, i esa és la idea.
Quanta gent ha participat de mitjana en les darreres edicions? No sabem si teniu una xifra, més o menys.
Estem alrededor de 1.700, 2.000 cada any, i un any mos encantaria duplicar. No vull dir que és un objectiu, però mos encantaria duplicar, esa és la veritat.
Doncs esperem, no?, que es puga assolir, no?, un repte important i tornant, no?, a aquesta proposta per aquest mes. Demà, dissabte, però no sempre, no? En dissabte ja ho vau comentar que cada establiment podria triar i hi haurà dos dissabtes, crec, i dos divendres.
Sí, ho dissem a la mà de cada local. I encara que hem llevat la paraula vermut del nom, si algú vol fer un vermut, seguim oberts també a la possibilitat. El que el local considera que serà millor, quan ell creu que pot tindre més gent, també intentant que no ens coincidís cap a un partit de futbol i tot això, perquè vingui el major número de gent possible, pues això, quan estem oberts a manejar la data.
I també suposem, Javi, que una vegada no heu tornat a reviscolar aquesta iniciativa, els establiments també que hauran tornat a dir, penseu en mi, no? Recordeu-vos que estic així.
Sí, així és. De fet, no havien deixat de tindre ofertes de locals perquè en estiu n'hi havia locals que en juny, juliol, agost, o setembre volien, però bueno, volien fer una parada per fer un estudi, plantejar coses, retomar-lo en ganes i en forces i en novetats. I bueno, el tema és que antes feien dos a la setmana, ara feien un, pues, el qual s'allarga una miqueta més perquè la gent, la veritat és que té ganes. Tant la gent dels locals com la gent del carrer, perquè és el que ens han transmitit. Entonces, aleshores, el que volem és això, pues, millorar i que la gent disfrute i els locals també. Ens consta, per exemple, que la setmana passada va ser un èxit l'actuació de Miss Hyde, perquè el local Antonio de la UGT va quedar molt content, les cerveses se van agotar, això és bona senyal. Entonces,
un termòmetre?
Sí, és un termòmetre puro i duro, que se diu, que si la cervesa s'agota és bona senyal, i l'ambient va ser molt, molt interessant i la gent pues, se va plenar i se va disfrutar molt. Les xiques també en l'estaure de Baobat, i jo penso que pues, això, esta setmana pues, esperem que bueno, este mes d'octubre tenim una varietat molt àmplia d'actuacions que anirem desvelant setmana a setmana, perquè si no ja... I anirem disfrutant, més a més.
Així que recordar, no?, la cita serà demà, dissabte, per la vesprada també a les 7, el dia 7 a les 7.
Sí, correcte. Bueno, ja sabem la gent que les 7 és un horari orientatiu, però a partir de les 7 ja hi haurà festeta, ja hi haurà ambient per allí, per a que la gent s'arrime i a més que, ho ha dit Javi, ja, Two for Blues són molt bons, fan molta festa, toquen versions de cançons que tots coneixem, però les porten al seu terreno i ho fan molt, molt bé. Ja crec que el que els coneguen ho saben i els que no se sorprendran allí, sí.
A més diuen que són molt del directe, no?, aleshores.
Sí, sí, són gent que està molt, molt rodat. Tant Agustín com Santi són músics que viuen de la música, tenen diversos projectes, entonces se nota molt. I saber transmitir al públic quan estan en directe i ho fan molt bé.
Doncs esperem que vagi molt bé i abans de tancar, Paco, recordar també, això serà demà a les 7, però avui divendres també una cita important amb l'Associació Espanyola contra el Càncer.
Tinc la impressió que estic aprofitant-me de Javi, de l'Adam, però bueno...
Perú, total.
Està clar, però sí, efectivament. Això, torne a convidar a tot el poble a que esta nit vinga, perquè a més en la porta de l'auditori estarem venent samarretes també i tiques de la paella. Entonces això, a part de les samarretes, pues això, francament pense que la presentació que han preparat és interessant, és molt interessant, perquè és veritat que així en el poble, bueno, així en el poble, així en la humanitat, moltes vegades preparem charles de gent professional molt molt interessants, molt molt interessants. I pareix que la gent, mentre no patís l'enfermetat, no mos interessa, i és una pena. N'hi ha vegades que han portat un metge de fora a donar una charla i han vingut 14 i han vingut un poc en plan de compromís, i és una pena. Volríem aprofitar algo, volíem aprofitar grans aforos per a donar informació, perquè és fonamental. És fonamental la informació, és fonamental la prevenció i és fonamental, pues el tema és importantíssim, perquè n'hi ha moltíssima gent que ho patís i que ho patim d'alguna manera.
Doncs esperem que siga un èxit aquesta gala i també la cita de maquiloratge, que diuen que igual aixina, però bueno, que no, que sempre al final d'una forma o altra podeu eixir. Així que Jordi, Javi, moltes gràcies i fins la setmana que ve.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres, una setmana més.
I Paco, també anem parlant, un plaer.
Moltíssimes gràcies, igualment.
¿Ya sabes qué ponerte para el gran día? En Canel tienes el vestido ideal para cualquier celebración. Y para vosotros, las últimas tendencias en moda masculina. Canem, en Villarreal, Nules y Onda. Visita nuestra web www.canem.es.
Una i 40 minuts del migdia i nosaltres continuem així a Ràdio Vila-real en aquesta recta final de programa de divendres amb l'alcalde de la ciutat, amb José Benlloc. Molt bon dia.
Molt bon dia.
Bé, tenim diversos assumptes que tractar, perquè jo crec que un dels més seriosos i que vostè anunciava farà simplement unes horetes són aquests 5 milions, al voltant de 5 milions d'euros en reclamacions urbanístiques per part de diferents propietaris de terrenys de la localitat. Com s'assumissin aquests 5 milions d'euros per part de l'Ajuntament?
Pues la veritat és que en moltíssima preocupació, no? És a dir, de nou tornem a tindre una massa de la irresponsabilitat d'un govern, dels governs del Partit Popular, que des de l'any 95 que van entrar a governar en esta ciutat, pràcticament la majoria o totes, poquetes de les infraestructures i dotacions públiques, jardins, parques, avenides, carrers, col·legis que s'han fet o dotacions públiques que s'han fet no s'han pagat, no? És a dir, i estem tenint que pagar-les en aquests moments. Se va aprofitar un instrument que era el que se pogueren cedir els metres quadrats de techo els propietaris, i després de passar els anys i els anys, 16 anys de govern del Partit Popular sense fer absolutament res, nosaltres vam entrar en 2011 ja en l'empastre i la pilota creada, brutal, perquè tenim pocs instruments per a tirar endavant esta qüestió i solucionar-la, donat que els propietaris que en la seva mà tenen este dret, pues tenen tants metres de techo que n'hi hauria que fer una segon vila real, no? De 50.000 habitants més, per a poder donar-los aquests drets. Entonces, com a sos inviable, és a dir, s'han dedicat a esta gran estafa durant anys i anys, i mos venia en la pel·lícula de que anaven a fer un pla general d'ordenació urbana nou i totes aquestes històries, que era senzillament una farsa, perquè evidentment era tot fictici. Recordaran aquells debats de llevar la via d'on està, llevar l'estació i dur-la cap a Burriana per a poder construir cap allà, i que anàvem a tindre una ciutat en la depuradora que se preveia de 130.000 habitants, cosa que no se creia ningú, i aquelles històries de rascacielos de 20 altures i de 25, com si anàrem a convertir-nos en Nova York, pues tot això tenia que veure, evidentment, en esta qüestió. És a dir, havien creat una gran estafa, una tremenda mala gestió en esta ciutat, que duia que sabien que pronto o tard anaves a començar a impactar contra l'Ajuntament de Vila-real, contra els diners de tots, estos propietaris que tenen dret, perquè en la llei en la mà tenen dret, que si no poden construir els metres de techo que en el seu moment li van cedir al poble per a fer un parque, per a fer un carrer, per a fer una avenida, n'hi ha que pagar-li-ho en diners, n'hi ha que pagar-li-ho econòmicament, la llei ho diu. i ara ens està tocant a nosaltres pues, este gran problema, no?
Clar, però són 5 milions d'euros que no se diuen fàcil, que és una gran quantitat que no se pot invertir en els veïns, no?
No, és que no són 5 milions d'euros, els 5 milions d'euros són ara, són estos que tinc damunt de la taula i que me fan no dormir alguna nit. Estic molt preocupat perquè fins ara hem tingut instruments per a poder anar gestionant aquesta situació, però realment el tema en aquests moments ens ha desmadrat, no? Perquè si només foren aquests 5 milions, doncs ens assentaríem en els propietaris, intentaríem arribar a acuerdos, com he fet durant tota la legislatura anterior, que duem pagats en aquests 6 anys de govern que soc alcalde, duem pagats 34, 35 milions d'euros en deudes del PP. És a dir, entre préstamos del 20 milions d'euros que van traure endeudant-nos d'una manera brutal i entre els 18 milions d'euros que duem pagats en sentències i en convenis, en acords en propietaris, Molí la Vila, José Soriano, l'Escola Oficial d'Idiomes, el Solar, tantíssimes i tantíssimes coses, duem quasi 34, 35 milions d'euros, calculava fa un moment, en 6 anys. És a dir, imagines vostè la quantitat de coses que podríem haver fet millorant el poble, tindríem els camins rurals pintats, podríem haver baixat hasta la contribució un poquet, podríem haver perfectament millorar el tema dels jardins, podríem haver tret més polítiques d'empleo si mos agradis a la Generalitat i presentar-nos a més per a poder donar més oportunitats a la gent, que treballar a més empresa local. És a dir, n'hi ha tantíssimes coses que fer en el poble per a no quedar-nos enrere i mirar acaba el futur, i evidentment és el que vostè diu, és a dir, ara tenim 5 milions d'euros més damunt de la taula, en 2 o 3 setmanes creiem que el jurat d'expropiació tornarà a dictar resolucions per valor de 5 o 6 milions d'euros més, és a dir, és que li acabem de notificar al Ministeri, al senyor Montoro, que el riesgo que tenim, i això ho han fet els nostres tècnics, i ho té el Partit Popular en el seu poder, estos informes, perquè se li envia al Ministeri, pues tenim un riesgo de 50 milions d'euros en tota esta qüestió. Aleshores, jo crec que això és un empastre a nivell internacional. Evidentment estic tremendament preocupat, estem tremendament preocupats en l'equip de govern, perquè nosaltres, miren, ahir era un dia de molt bones notícies, presentàvem la Vila Tenda, junt, vostè mateix era la presentadora, no?, d'una cosa tan interessant, innovadora, que feia efecte Vila-Real, no?, la nostra Caixa Rural, junt en UCOBI, l'Ajuntament de Vila-Real, una aliança entre tots per a intentar pues estar vius i competir en este món tan complicat i tan globalitzat que tenim, i de matí celebraven 25 anys del Centre Lluís Alcañiz, no?, que ha sigut fonamental per a la nostra ciutat en els professionals i que volem continuar ajudant-nos, però té un cost tot això, no? I jo pensava, de veritat, estava sentat en aquell sofà i pensava, bueno, serà possible que per culpa d'estos senyors del Partit Popular, de los responsables que han sigut, pugui arribar un moment que totes aquestes iniciatives no puguem tirar-les endavant, és a dir, que tinguem que estar en este poble com a altres pobles, només replegant la basura, protegint en la policia el tràfic, arreglant els carrers en la medida que puguem, canviant les bombilles, però que no puguem tirar endavant iniciatives que generen oportunitats i cuidar més a les persones en tots els convenis que tenim en les entitats, pues bueno, pues podria passar això, no? Podria passar. I des de luego jo estic molt preocupat, torno a repetir, estem reunint-nos molt l'equip de govern, anem a buscar solucions. En estos moments no les tenim, no les tenim, perquè estos 5 milions podrien fer front a ells, però evidentment en el que ens pot vindre en breu no podem fer front a ells. Hem ficat en marxa instruments de gestió urbanística que estan pendents de que s'aproven per València, hem intentat, i ho he explicat avui també, en el que ens va sobrar l'any passat de superàvit, és a dir, el que no t'has gastat, que s'ha ahorrat, perquè hem sigut responsables, tenien quasi 800.000 euros d'ahorros, i els tenim ahí guardats, jo no els he tocat en el banc. Volíem fer moltes coses, volíem arreglar camins rurals, teníem previst ja un pla també per a fer 2 rotondes, ahí en Santa Quitèria, un altre ahí en el camí Les Voltes, teníem...
I no es podrà fer?
No, anem a poder-ho fer, ja van informat els tècnics, evidentment, que el que teníem previst, anem a intentar algunes d'aquestes coses, no vull dir que no se puguen fer, anem a buscar a ahorros per on siga, anem a calfamos el coco perquè n'hi ha coses que són imprescindibles, no? Però ja mos han dit que en estos 800.000 euros que me olvide, no? I ara el que els he anunciat avui als periodistes és que jo, si en estos 800.000 euros puc arribar a algun acord en estos propietaris per pagar-los una part e intentar tirar endavant, pues ho faré. La setmana que ve s'informaré de lo que m'hagin dit els tècnics, no? Jo vull llançar un missatge a Vila-Real, la ciutat, de que estem de nou després de 6 anys en un problema gravíssim, de que el responsable, evidentment, és el Partit Popular de tota esta situació, hem tingut uns equips de govern absolutament irresponsables, que va costar molts anys superar aquesta situació, però des de luego que jo tenia molt clar, no?, que quan me presentava a l'alcaldia de Vila-real i el que me presentava era per a gestionar futur i per a gestionar present i per a gestionar passat, per a les tres coses. I el que no podem fer, evidentment, i tenen que entendre-ho també els propietaris, que en aquests moments igual mos escolta algú i diu, pues jo m'ho deuen, sí, i ho ha dictat una sentència als tribunals i tal i qual, pues jo ho entenc molt i ho comprenc molt i vaig a intentar pagar i estic buscant fórmules per a pagar, però tenen que entendre que si paguem tot el que va vindre damunt de la taula en breu, quebrem l'Ajuntament, no? I jo no puc només, i este equip de govern no pot només, per responsabilitat, perquè és que si no les empreses se n'aniran a altres pobles dels costats, si no desenvolupem coses, els projectes que venen així com el de la Vilatenda, que ajuda als comerciants, no podrem ajudar, no podrem fer-los, i per tant es faran pobles dels costats. I
no tindrem futur, no?
Nosaltres també tenim la responsabilitat de tindre això en marxa i que la maquinària funcione, no? I l'equilibri entre una cosa i l'altra, que no duden, que sabem que ho devem, que no és responsabilitat d'este equip de govern, però jo ho he demostrat, no? I ho hem demostrat pagant estos 34-35 milions, no? Estos 6 anys.
Bé, alcalde, m'agradaria parlar també d'un altre dels temes que aquesta mateixa setmana s'anunciava. Se llançava una campanya informativa i de sensibilització anomenada, bueno, Salvem l'Hostal del Rei. També algo que des del Partit Popular s'ha criticat molt.
Bueno, continuem en lo mateix, no? El problema més greu que tenim en Vila-real és que tenim un Partit Popular que no és un partit que en estos moments tinga ningú interès en governar Vila-real, jo ho he dit avui. Ells saben molt bé l'empastre que ens han deixat en el poble. Intentaven pegar una pilota endavant a veure si guanyaven les del 2011 i continuaven i sabien que més de 20 anys no anaven a estar, o 20 i pico, no? I per tant, pues, peguem una pilota endavant i van intentar fer rascacielos i ficar l'aprofitament allí dins i els tribunals ho van tirar tot en terra i això va ser la realitat. Però més enllà d'això, el que ens trobem és que evidentment no podem confiar en ells per a res, no? Quan evidentment se queixen contínuament de que no es donem informació, de que no sé què. És a dir, és que donar-li informació a qui ha sigut el responsable de quasi la ruïna d'esta ciutat, si no estiguem treballant dia a dia en responsabilitat i en treball, pues és molt perillós, no? Perquè no saps exactament al final si aquesta informació la llei no m'obliga a donar-li-la, pues no la donaré, ho torno a dir, és que me poden traure mil vegades en vídeos d'estos de les mentires i les manipulacions d'un minut que me preocupen poc, és a dir, jo vaig a defensar els interessos i cada euro dels vilarealencs i vilarealenques, no al Partit Popular. Per a defensar el Partit Popular, els seus empastres, els seus delictes i tot el que hagin fet, ja està el senyor Folgado i els seus consellers col·laboradors actuals, no? Per tant, com no tenen projecte, li dia, pues, no se pot parlar en ells de res, no? I l'únic que se dediquen contínuament és a intentar, com han fet en les 5 denúncies que m'han ficat als tribunals, per intentar tancar-me a la presó, per difamar la meva imatge, per a totes aquestes històries, que no han anat a cap puesto, evidentment, perquè no n'hi havia res, però ells ho han intentat, no? I bueno, pues en Castelló el Partit Popular li ha ajudat a l'alcaldessa de Castelló, Amparo Marco, i a Compromís a comprar per 12 milions d'euros Tetuán fa 4 dies en un préstam, no? En Betxí, l'alcalde va comprar i el Partit Popular va votar a favor el Palau, que estan restaurant en estos moments. En Alcora s'ha comprat la Real Fàbrica del Conde d'Aranda, han votat tots a favor també, perquè s'ha adquirit patrimoni, patrimoni protegit, patrimoni per a tots, perquè després és molt difícil actuar en el patrimoni privat en els demés. I si és de tots, segur que no mos caurà. I al mateix temps, pues, en la Diputació, jo he arribat a un acord amb el senyor Moliner, del Partit Popular, per a que li donaren 300.000 euros en guany a Montanejos, a l'alcalde, a Miguel Sandalinas, per a comprar una villa, Villa Purificación, se diu, que és un edifici espectacular que n'hi ha allí del segle passat i que estava caent-se d'una família de València i s'ha adquirit en aquests moments. O, per exemple, jo he votat a favor i vaig arribar a un acord amb el senyor Moliner per a ficar 1 milió d'euros de la Diputació de Castelló en guany per a restaurar en l'alcaldessa de Benicàssim i l'equip de govern de Benicàssim, Villa Elisa. I ha aprovat el Partit Popular també a favor tots aquest tema de patrimoni. I en aquesta ciutat el senyor Carceller va adquirir, l'exalcalde Carceller, que en pas descanse, va adquirir patrimoni per a la ciutat, pues, per exemple, on actualment està la Bòbila, on actualment està el carrer Sartou, tota aquesta zona d'ahir, que era una tobonera, crec que és una fàbrica d'estes de tobons, se va adquirir en aquell moment i van votar tots a favor. I Enric Ayet va adquirir patrimoni, val? Pues des del Museu Etnològic, la zona aquella, sí, i alguns, les Mundina, i algun patrimoni que se va adquirir en aquests moments. I Vilanova va adquirir el Casal Jove, que avui és el Casal Jove, com a espai protegit, és a dir, i l'actual centre de congressos, que era el Casal de Festes, que també ens va costar 1 milió d'euros, va permutar el pati municipal antic a una empresa i el va fer fora, és a dir, i això sempre ho hem apoyat tots en Vila-real. Quan s'ha tractat de dir anem a comprar alguna cosa per a tots, i especialment algo que tinga molt de valor, que siga patrimoni protegit, sempre ho hem apoyat tots. Per primera vegada se troba l'alcalde de Vila-real, la primera vegada en la història, i a més no passa en els pobles del costat, ja els dic, en què Ciudadanos i el Partit Popular en este poble estan en contra de que per a tots, encara que estem en tremendes dificultats econòmiques, però si mos dicen condicions bones els propietaris, com el cas del Gran Casino, no? Sí. Un edifici de 1906, brutal, interessantíssim, protegit, que tenim que cuidar, que si estan més privats és molt més complicat i que ara el podrem utilitzar per al poble, per ara, per al futur, per al que vinga, i mos dicen 5 anys per a pagar-lo, poquet a poquet, dins de les dificultats econòmiques que tenim, que estem mos hem retrasat per a pagar-lo i tot, i el propietari, pues, ho entès, no? És a dir, si tenim aquesta oportunitat que no ens genera endeudament, perquè les normes t'ajuden quan adquirisses patrimoni sin en un acord sense demanar préstamos, no demana ningú préstamo. Bueno, pues ara resulta que se fiquen en contra. I l'Hostal del Rei...
Quin ús podria tindre aquest Hostal del Rei?
Anem a veure, l'ús...
Per a que la gent, els oients, no? Que diuen, ara volen també adquirir l'Hostal del Rei.
No, anem a veure, l'Hostal del Rei en primer lloc jo no ho he dit massa públicament, però ara vaig a dir-ho. Jo l'Hostal del Rei vull que me'l cedisca el senyor Rajoy gratis. És que això no se ho ha plantejat el senyor Folgado. És que aquest hostal era públic fa moltíssims anys i va anar a passar de mans en mans en mans i va acabar en mans de Bancaixa. Que Bancaixa no era privada. Que Bancaixa tenia unes accions brutals els governs de la Generalitat i les entitats públiques. I Bancaixa va cedir i li va donar a la Fundació Caixa Castelló el segon i el tercer piso de l'Hostal del Rei. Que ara en estos moments el tenim alquilat nosaltres a la Fundació Bancaixa, perquè també és una fundació sense ànim de lucro que tenia part la Generalitat i per tant ens considerem que són tots part, perquè ja també ens va construir el poliesportiu del Bancaixa, que tenim així en la ciutat, al costat de les piscines, i per tant tenim una col·laboració amb la Fundació Bancaixa i el segon i tercer piso de l'Hostal del Rei, en estos moments, ara són el Departament de Personal de l'Ajuntament de Vila-real, des de fa ja un temps. Val. El primer i el segon eren de Bancaixa. Quan tot l'empastre este dels bancs, gestionats per gent del Partit Popular, Bancaixa era el senyor Olivas, està imputat, sí, en casos de corrupció, i vam tindre que salvar-lo entre tots els espanyols i ficar 25.000 milions d'euros que podien haver anat a salvar persones que han patit, que els han tirat de les seues cases, dels seus pisos, i es van ficar ahir en ese banc a fondo perdut, i ara el ministre diu que d'aquests 25.000 milions d'euros el que ell espera que se recuperen són 18.000, perdona, 3.000, 2.000 milions d'euros, que l'altre ho dona per perdut. Ho va dir l'altre dia. És a dir, Bankia, que és la que ha venut l'Hostal del Rei, és nostra. També de la gent de Vila-real. Bankia és del govern d'Espanya. És del Partit Popular. Ho gestiona el Partit Popular en aquests moments. I això és el que segur que el senyor Folgado no vol que la gent s'entere. Jo li vaig dir a Bankia que si podíem arribar a un acord en benefici de que com és de tots també tenen dificultats econòmiques i tota la història per a reflotar-la, i és nostra, és de tots, si mos donaven un marge de pagar a 15-20 anys i sense massa interessos i tal, escolta, una cosa de 600.000 euros que poguérem haver aportat 40-50.000 euros a l'any, quin problema hauria hagut per la ciutat de Vila-real adquirir una cosa que ja tenim el segon i el tercer piso, clar, el Departament de Personal, per a ficar ahí tesoreria, que és el que jo volia. No el meu despatx, que estan tornant a dir lo del Palau des de Benlloc, que vol situar el despatx, i arrimar tesoreria a l'Ajuntament de Vila-real, així, a la plaça, on se pot aparcar molt fàcil, al pàrquing de la plaça Major, una hora gratis de matí, on la gent pot fer les seues gestions en matèria de tributs, en el que siga. A més de l'administració electrònica, també hi ha gent encara que ve en el tema de les multes, en el tema dels seus impostos, sí, en el tema de lo que siga, no? Jo volia arrimar tesoreria, i en el despatx que actualment ocupa tesoreria, que és de l'Ajuntament de Vila-real, li el volia cedir a Comissions Obreres, al sindicat, perquè nosaltres tenim una obligació i una deuda en Comissions Obreres de Vila-real, que ells ens van firmar a favor perquè es vaig convèncer, ells, UGT i els empresaris, perquè poguérem ampliar el CEAM de la Olivereta. Tot l'espai que n'hi ha del CEAM de la Olivereta ara, que utilitzen aquestes dues sales grans, la gent major, m'ho van cedir els sindicats i els empresaris, perquè és patrimoni sindical acumulat. I el local de Comissions Obreres d'ací de Vila-real és un desastre, s'inunda, està en un lloc horrorós, que està, com saben, en el cantonet d'ahir, sí, de José Ramón Batalla, i jo us vaig dir, pues perfecte, fiquem a Comissions Obreres en un acuerdo, en una sessió, en el local que està a tesoreria ara, que tenen baix una planta baixa i dalt un entresuelo, i tenen ahir la seua seu comarcal, i passem tesoreria ja al costat de l'Hostal del Rei, que està més propet del tesorer i els funcionaris del Departament de Personal, que està a dalt, i de l'Ajuntament de Vila-real directament, i ara quan fiquem tràmits en el Gran Casino, completem un poquet, i un Ajuntament de Vila-real, que és un altre dels desastres que se van fer durant l'època del Partit Popular, que tots els ajuntaments dels voltants, si vostè mira, l'han reformat tots i estan els moderns.
Sí.
I tenen oficines ara noves i poden tenir nosaltres un desastre, un ascensor per a tots els pisos, que tens que estar esperant contínuament. Un ajuntament dels anys 50, que el va fer quan a Franco, i estos gestionant 20 milions d'euros de préstamo, 14 del Plan Zapatero, 10 del Plan Confianza, empastres en l'urbanisme d'esto i siniestro, van ser incapaços de fer un ajuntament nou. L'únic que van fer és un desastre i un empastre de plaça, que ens va costar quasi 4 milions d'euros més lo del pàrquing de baix. És que no n'han fet una, de veritat, no n'han fet una bé. Aleshores, jo l'únic que vull dir és, nosaltres anem a exigir que, per això hem anat en els abogats, perquè s'han fet infraccions a la llei, és a dir, el senyor Rajoy, el govern d'Espanya, el ministre seu de Guindos, és el que nombra responsables de Bankia. I Bankia ha venut l'Hostal del Rei. I Bankia era de tots els espanyols. I és un edifici protegit, únic, que data de la nostra fundació. És a dir, és que no és una broma, és un tema simbòlic, és un tema emotiu, i a més és un tema que ens pot completar perfectament uns serveis administratius que necessitem. Val? Per tant, des d'aquest punt de vista, ja vale. És a dir, jo crec que persones que tingueren un projecte de ciutat i que estimaren esta ciutat, igual ciutadans que el Partit Popular, s'haurien de situar en estos moments al nostre costat i exigir al senyor Rajoy que mos doni l'Hostal del Rei, que mos cedisca, igual que li va cedir gratuïtament el segon i el tercer pis a Bancaixa, a la Fundació Caixa Castelló, perdón, per què no li pot cedir a una administració pública, a l'Ajuntament de Vila-real, que 50.000 veïns d'este poble, 51.000, no han pagat part del rescat de Bankia? Pregunte jo.
Ara, bé, alcalde, en el que sí que estan d'acord és en aquesta jura de bandera, no?, que se celebra en breu.
Qui està d'acord?
Amb el Partit Popular, me referís.
Bueno, jo estic d'acord en la jura de bandera per unes coses, per uns arguments, i el Partit Popular per altres, com ha demostrat en els vídeos de les mentires, la manipulació i la difamació d'un minut. Jo vull aclarir una cosa, sí. Jo sé que n'hi ha molt de debat en tota esta qüestió en el carrer, i ara, i justet ara, en Catalunya, com està, jurar la bandera, enfrentar a uns i a altres i tal, bé, no té res que veure en tota esta història, és a dir, este tema està tancat en l'exèrcit des de fa 6 o 7 mesos, antes de que passara res de tot això, ho pude mostrar en papers. Senzillament l'exèrcit va vindre, vostès recordaran, si volen recordar la hemeroteca, que me vaig fer una foto en el... en el teniente, coronel, i me vaig fer una foto en el subteniente de Castelló, que va vindre a explicar-me pues, lo que feien, com treballa la UME, la unitat d'emergències, perquè jo li vaig dir un dia, va ser tot, perquè jo un dia vaig anar a veure l'incendi d'Artana, quan se va produir el desgraciat incendi d'Artana fa 2 anys, vaig estar en el punt de control, en el president Puig i tot això, i m'he quedat tan impressionat de veritat i tan agraït del treball dels militars en aquest exèrcit, en aquest incendi, que s'arriesgaven la vida, aquelles brigades junes forestals, però ells en les avionetes, en els helicòpteros i tal, la UME, no? La Unitat Militar d'Emergència. I els he vist també en un cas que vam tindre d'unes inundacions el primer any que vaig ser alcalde, ahir en el barranc de Ràtils, quan se va ofegar un xaval que va vindre des de Onda, com treballaven i tal i qual. I bueno, pues, la veritat que me va parecer interessant i m'aveia conèixer un poquet més i ficar-los en valor un poquet, no?, a l'exèrcit, perquè l'exèrcit espanyol és un exèrcit democràtic i tenim que es començar a perdre complejos en algunes qüestions i tal. I senzillament jo tinc una bona relació amb ells i un dia pues, vam estar comentant i va vindre els responsables de l'exèrcit i van dir, miren, per llei, la gent se pot apuntar a jurar bandera. És un acte de festa civil que se fa i que l'hem fet en Castelló, s'ha fet en València, se fa cada 2 anys o cada 3 anys. Alcalde, tenim en estos moments una llista d'espera de tanta gent, etc. I bueno, pues, volíem parlar i se va comentar l'altre dia i tal, que per què no de forma històrica, que mai s'ha fet, sempre s'ha fet en les capitals de província, o podem fer en Vila-real, que és una ciutat gran, perquè se van veure molt també atrets per la nova plaça de la ceràmica, val? Perquè evidentment són 1.500, 2.000, 2.000 i pico persones les que venen, i no és fàcil ubicar-les en un lloc, ho van fer en el Ribalta i no es cabia la gent i tal, és una cosa molt impressionant.
Molta gent, no?
Sí, ve moltíssima gent perquè venen també molts militars de València, ve la banda de música militar, etc. I jo, com l'Ajuntament no és meu, perquè això és el mantra que me recorde cada vegada quan m'alce, l'Ajuntament no és teu, l'Ajuntament no és teu, l'Ajuntament no és vostre, l'Ajuntament és de tots. Com és de tots, i ja hem patit prou en el sequestro que han fet d'este Ajuntament el Partit Popular i alguns, i d'altres administracions, doncs jo vaig dir, anem a veure jo qui sóc per a evitar que l'exèrcit espanyol democràtic, una cosa que està regulant la llei, que n'hi ha llista d'espera, que n'hi ha gent també de Vila-real que la vol jurar i fer-hi sa festa, no puga fer-la en el meu espai públic. Al igual que ho poden fer les persones que tenen una sensibilitat distinta quan fem l'acte de la crema de Vila-real, de les guerres de successió, i jo, perquè tragueren estela a de més per darrere, pues, forma part de la llibertat d'expressió. Jo no li he ficat una estela darrere de les banderes oficials del meu ajuntament, però hi ha hagut uns que han tret unes estelades, pues, trauen unes estelades, jo em vaig a ficar... Mira, jo sempre intento tendir ponts. Igual de dret tenen uns que tenen altres. Igual de dret tenen uns que tenen altres. I això de dir no estem d'acord en la jura de bandera, pues bueno, pues ara tindran uns altres que diran no estem d'acord en l'acte de la successió que se fa en Vila-real. I entonces sempre estem en buenos, malos, unos, otros. Jo no treballo per això. L'Ajuntament no és meu. L'Ajuntament no és de ningú regidor dels que estan a l'Ajuntament de Vila-real. És del poble. I un acte legal el pot fer qualsevol sense cap tipus de problema. La jura de bandera no és obligatòria. No se li obliga a ningú. Per tant, qui voldrà vindrà, i qui no voldrà no vindrà. Ve en un moment delicat des del punt de vista de l'enfrontament i ja li dia. Alguns estan d'acord amb la jura de bandera per a manipular, evidentment. El Partit Popular va dir quina vergonya que el senyor alcalde de Villarreal organitza un acte de la jura de bandera quan, sin embargo, té el seu equip de govern a quatre concejals de compromís proindependentistes, catalanistes, no sé què.
I han confirmat que no aniran.
Bueno, a mi me pareix molt bé que no vagin, jo no esperava menys. Que no anaren, jo sí aniré, jo no tinc cap problema en anar, jo no tinc cap problema de ser espanyol, cap, orgullós de ser espanyol. D'una Espanya que en estos moments crec que està trasnotxa, sí, d'una Espanya que crec que jo tinc que tindre el dret, igual que els meus veïns, sóc d'una